Fa un parell de setmanes parlàvem de situació legal, de situació laboral. Tot plegat ha canviat molt, com amb tot en aquesta crisi hem hagut d'anar improvisant i tenim més dubtes. També hem obert les nostres xarxes perquè ens facin arribar alguns dubtes laborals que tenien els santcugatencs i per resoldre'ls tenim amb nosaltres el conseller delegat del grup Sisquella, Lluís Sisquella, bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, entenc que esteu enfeinats també, no?, durant aquesta època.
Sí, en aquests moments la veritat és que els despatxos, home, ja has vist que justament no ens deixen confinar, estem confinats a casa tots perquè nosaltres treballem per teletreball, però és veritat que tenim molta feina perquè hem d'ajudar els nostres clients, les empreses, perquè puguin en aquests moments aguantar vull dir, aquesta baixa d'activitat.
Clar, perquè quines són les preguntes més freqüents, diguem, què és el que més han de resoldre?
Bueno, normalment primer està el tema, primer va vindre tot el tema laboral, o sigui, tot el problema que en la pallada per força major de les activitats que van confinar el dia 14, doncs la gent preguntant i el primer el tema dels ERTOs, no? O sigui, què fan amb el personal, sobretot, com i què podien fer. Aquestes van ser les primeres preguntes. Després, a conseqüència d'això, venen tots aquells que no estaven en les activitats perquè també els hi baixa tremendament la facturació, per lo que sigui, no? En casos per falta de cadena de subministres, que és un cas, o per baixada d'activitat, al baixar el nombre de clients, a part d'activitats no confinades en aquell moment. I ara i després les preguntes, lògicament, en un despatx com el nostre, que portem 1.000 empreses, de les quals 550 són empreses amb estructura amb treballadors, però hi ha tots els autònoms, que són 450 que estan sols. I llavors venen les preguntes als autònoms, tot el tema de les ajudes diguem, de l'Estat i la Generalitat. Aquestes van ser les preguntes i amb això estem fent aquestes feines en aquest moment.
Ah, evidentment, a més, no para de canviar. Com vam concertar aquest consultori, diguem, encara no hi havia hagut aquest confinament total d'activitats no essencials. A més, amb aquest permís retribuït que s'ha de recuperar després, que és una fórmula una mica estranya, però que al final suposo que també us tocarà afrontar-la, no? Us tocarà respondre a aquestes coses.
Sí, perquè això ja ho preveu la llei. Bueno, tot ho preveu, el que passa hi ha mesures que van ser excepcionals on respecte, per exemple, als ERTOs, respecte a les mesures normal, a el que preveu la llei normalment, en aquest cas, pues, hi ha una sèrie de canvis en quant a carències i tot això, de cotitzacions, que les han adaptat perquè la gent pugui acollir-se. Però amb el tema d'això que ha sortit ahir, que va sortir ahir, pues sí, allà el que s'acullen és diguem, el que és el tema del permís retribuït. El permís retribuït, què vol dir? L'empresa paga igualment el sou, la nòmina, i el treballador, a canvi, li deurà unes hores a l'empresa. Llavors, les empreses i els treballadors han de parlar de com fer-ho. Sí, clar, perquè hi ha una llei que diu que no es pot treballar més de 15 hores al dia, no? Llavors, això es repartirà en jornades diferents, i alguns negociaran doncs, potser consumir vacances, que les vacances són retribuïdes, i canviar-ho per vacances. O sigui, això l'únic que ha fet ara és que les empreses ens truquin per aquest mal de cap, no? Com ho fem i tal. Però bueno, jo crec que de cara a la salut és important prendre decisions. No crec que sigui la millor pels empresaris, perquè pensem que la gent, les empreses també estan patint, tothom està patint, potser a l'Estat tenia que haver estat diferent i a més, una cosa que tu diuen en 2 dies d'antelació, pots comptar el col·lapse que representa, no? Sobretot a la gent que exporta, pensem que no només hi ha molta empresa catalana que exporta i aquesta gent doncs té molts pedidors que s'han de servir. Llavors, pagar-ho en 2 dies sense donar això li pot fer molt mal en el futur en aquestes empreses, no? En quant a perdre clients de fora,
O sigui, repassem ara les preguntes que ens han fet arribar als ciutadans. Començàvem amb el Fernando de Juan, que ens diu que tenim un negoci familiar a Sant Cugat que el passat dia 14 vam haver de tancar a conseqüència de la pandèmia. El titular del negoci és autònom i disposem de 4 treballadors en règim d'assalariat. Per als treballadors hem presentat un ERTO, però la preocupació és per al titular autònom. Què hem de fer?
Bueno, aquí jo diferencio, com que ell no especifica quina activitat té, entenc que va tancar per força major, i si és per força major vol dir que estava inclòs la seva activitat dintre les activitats que van obrir a tancar, a tancar el dia 14, que estem parlant sobretot de tot el que són hostaleria, tot el que és comerç al menor, tot el que són activitats esportives i, en fi, d'oci, culturals, totes. Si entra dintre d'aquestes activitats, llavors l'autònom té dret al següent. Primer, ajuda a l'Estat pel tancament d'activitat. En què consisteix aquesta ajuda? Pues l'autònom presenta, ho sol·licita a l'Estat i li donen una subvenció, una ajuda del 70% de la base recaudadora que està cotitzant. No és el mateix un autònom que cotitzi per mínim que un autònom que tingui una base de cotització alta. Un 70% d'un mínim d'autònoms, que entenguem, perquè entenguem equival a uns 661 euros, però això pot pujar en funció de la base reguladora. I a part, l'exoneració del pagament de les cotitzacions, vol dir un autònom que tingui la base mínima deixarà de pagar el quasi 300 euros que paga i li abonarà 661, això li representa 1.000 euros al mes. Això, a més, dir que l'Estat igualment comptabilitza com a cotització aquest període encara que no el paguis, i a més que aquesta ajuda es tramita a través de la mútua. Aquesta és una de les ajudes que té l'autònom. L'altra ajuda és la cartera de la Generalitat. La Generalitat et dona una ajuda fins a 2.000 euros, d'acord? És una ajuda que s'ha d'acreditar les pèrdues, i s'acredita de la següent manera. Es compara la baixada de facturació, si hi ha pèrdues, entre març del 2020 contra març del 2019. Això és el que diu la Generalitat. Entenem que aquesta ajuda, que és automàtica, només es donarà, a tal com diu el decret de la Generalitat, només es dona a les activitats de força major. I aquesta es demana a partir del 1 d'abril. Si estem parlant d'una... Llavors, si estem parlant d'un empresari que autònom que no està dintre de les causes del confinament del dia 14, d'aquelles activitats que he reflexat, llavors pot demanar igualment una ajuda a l'Estat, si demostra, i llavors s'ha de demostrar que com a mi que li ha baixat la facturació més un 75%. Com es fa això? Es mira el promís dels últims 6 mesos, comptats d'octubre a febrer, el promís de facturació mensual. Si la facturació del mes de març és inferior al 25% del promís d'aquests mesos, llavors té dret aquesta ajuda, que és el 70% de la base reguladora dels autònoms. És així.
Doncs esperem que el Fernando de Juan tingui resposta en aquest sentit.
Ha de mirar, bàsicament, ha de mirar quina activitat. Jo entenc que, per el que comenta amb l'ERTO i tal, devia ser força major, doncs té dret a dos ajudes, Estat i la Generalitat. I sobretot que la demani ràpid, perquè la Generalitat té un diner, ha posat uns milions i va en funció de l'hora que li demanen. Per tant, com que si fos força major, que vagi ràpid a demanar-ho.
Perfecte. Ara escoltem una altra de les preguntes que ens ha arribat a través del WhatsApp, a través d'una nota de veu. És de l'Alba com a posada. Diu que és odontòloga i es troba en un règim de proactivitat quan una consulta és assalariada i en l'altra és autònoma. Algunes ajudes de les quals es podria acollir si les empreses fan un ERTE són incompatibles entre elles. Diu, de l'empresa contractada aniria a cobrar de l'atur i seria incompatible amb l'ajuda de l'Estat per autònoms. Per altra banda, de part de la Generalitat, pregunta també si hi ha ajudes per autònoms i si es podria acollir aquesta. I només a l'atur de l'Estat, en aquest cas. Clar, és complicat, no?, si tens les dues...
Clar, a veure, d'entrada, la Llei General de la Seguretat Social, en referència a la prestació de l'atur, estableix que no es pot generar una prestació per atur perquè és incompatible amb una activitat que s'entén de dedicació completa, vol dir... Una persona que cobra l'atur per l'activitat és molt típica en els odontòlegs, que tenen dues activitats, no? Que és un assalariat i amb altres llocs són autònoms. La Llei General de Seguretat no dona per compatible cobrar els dos. El que passa que estem parlant d'una situació excepcional. Hem vist que la prestació d'atur del Covid, per al Covid, no és l'habitual, o sigui, ens està, que és el que parlava al principi quan m'has fet la presentació, no? O sigui, no és habitual en el sentit, ja no ni per quantia, sinó que és una quantitat diferent, ni per les carències, ni s'esgota atur. Vol dir, justament per això, que vol dir, com que és una situació excepcional on s'ha donat atur a gent que no tindria dret en altres perquè no tindrien la carència d'un any i se'ls està donant. Igual per això, llavors, nosaltres, el nostre consell és que la tramiti igualment la sol·licitud de prestació d'atur i que també que tramiti les ajudes a l'autònom perquè l'ull de facturació. O sigui, jo sí que li recomano que, tot i que en la llei general de la Seguretat Social estaria amb incompatibilitat, nosaltres recomanem, com a despatx, els hi fem presentar igualment, si estan en aquestes activitats, que no poden fer l'activitat, encara que estiguin com a salariat i autònom, li fem demanar a les autònoms, això és un requisit, que la demani, i d'aquesta manera nosaltres creiem que sí que pot ser que la cobri. Això es fa a través de les mútues. L'autònom té una mútua i en aquest moment les mútues no són, diuen que no tenen dret per la incompatibilitat, però nosaltres recomanem fer-ho, que ho faci.
Perfecte, doncs esperem que això li serveixi com a pregunta. Com a resposta, una altra de les preguntes que tenim és sobre la declaració de la renda. Tot segueix normal, no? Entenc que s'haurà de fer amb normalitat, no hi haurà cap canvi en concret.
Bueno, això és una de la, de moment és una de les dels dubtes que tenim als despatxos. Clar, nosaltres, els despatxos d'entrada no estan, o sigui, les gestories, que és a dir, les assessories i gestories que fan fiscal i laboral no estan confinades. Per què? Perquè estan fent, justament, recolzant els empresaris i els autònoms per poder sol·licitar totes aquestes ajudes. Entenem, tal com està, i a més, l'estat que vol amb la renta, la declaració de renta, pensem que el 90% de les declaracions de renta són devolucions. Llavors, l'estat el que vol és que la gent cobri, això ho entenc. Llavors, entenem que el període de declaracions de renta no s'interromp, no es fa igualment i comença l'1 d'abril, o ja es poden fer, fins al 30 de juny. El que passa és que això hi haurà unes dificultats tremendes perquè sí que les declaracions de renta d'aquelles persones que tenen les dades fiscals i que no tenen, diguem, molts sobretot que no tinguin molt patrimoni perquè són més complicades, perquè necessites més informació de les despeses de lloguers, diguem, i aquelles que tinguin ventes i compres d'accions, ventes d'accions on que vinguin de molts anys enrere o ventes d'immobles, es compliquen. Llavors, nosaltres ja comencem des d'aquesta setmana, començarem a fer declaracions de renta, vull dir, no, el període està obert, Important de la renta, que explica la gent també que per l'any vinent, totes aquestes ajudes, entenem, totes aquestes ajudes que vinen del Covid, tal com és sempre, i l'atur, tant l'atur com les ajudes, entenem que si no canvien la llei i no diuen res en contrari, tributaran a la declaració de renta. Ojo que allà t'ho donen, però després tens que pagar la renta. És així.
Val, perfecte. Doncs una altra, passem a una altra pregunta. En aquest cas també ens ve per àudio, és del Sergi Fernández. Ens diu que si l'empresa per la qual treballes és de 300-400 treballadors i si troben diversos casos positius, l'empresa està obligada a confinar la gent que havia treballat amb aquestes persones, a tancar, a fer teletreball. Quina és la distància mínima? Com funciona això?
Bueno, d'entrada, avui només poden tindre activitat, avui, o sigui demà, només poden tindre activitat laboral aquelles empreses que siguin declarades essencials, la llista famosa. Per tant, si estan en una d'aquestes empreses, en el cas de que dins de la plantilla s'hagi detectat algun contagi, quan han tingut contacte a aquests amb els treballadors, el que l'empresari està obligat és a informar els treballadors afectats perquè vagin al servei públic de salut i els hi confinin la seva situació. Vale? O sigui, probablement els donin la baixa mèdica per contacte, que és una de les previsions que hi ha en el Real Decret, donar la baixa per contacte amb un afectat del virus. O els facin un test per verificar-ho. Si el servei públic, ojo, considera que té que continuar l'activitat, llavors tindrà que recuperar-se. O sigui, no és un cas que estigui obligat al confinament. Si en el cas de recuperar-se, el que passa és que sí que dependrà de les mesures que tingui l'empresa i el seu servei de prevenció. És molt important. Com diu l'Ordre de la Generalitat avui en dia, que per desenvolupament d'aquestes de les activitats s'ha de tindre com a mínim 1,5 metres de distància entre treballador, que és el que em preguntaves, 1,5 metres. I a més, si no es pot, els treballadors han de portar mascareta. Si no s'han pres aquestes mesures a l'empresa, llavors no té gaire raonament seguir treballant. I una cosa important, en cas extrem, i això és el que deu preguntar i vol saber, primer, els treballadors poden sol·licitar a l'autoritat laboral, a través d'inspecció, intervenció per suspendre l'activitat d'alguns dels treballadors per proximitat o del total de l'empresa. O sigui, en el fons, no està obligada l'empresa a confinar, sinó que el que s'ha de fer és avisar els treballadors i han d'anar al servei de salut que ve, i els hi diguin i els hi donen la baixa, o els hi fan el test i els tornen a l'empresa, i en cas de que no hi hagin les mesures preses per part de l'empresa i el servei de prevenció i entenguin els treballadors, poden demanar inspecció o una revisió perquè facin el tancament. Aquesta és la contesta.
Perfecte. Doncs aquesta és la resposta. Última pregunta, en tenim alguna més, però repassem-ne una altra, en aquest cas de Roger Quartelles, que diu, bona nit a casa, en aquest cas l'MBA, a casa tenim un dubte laboral, si es dona el cas en què es té un contracte domèstic en una llar, una tipologia de contracte que no té dret a atur en circumstàncies normals, és possible que hi hagi un ERTO i tenir una prestació d'atur mentre duri?
Bé, això, aquesta és la típica pregunta. Això sí que, això, si us fixeu avui, ahir la nit quan van publicar en el BOE les activitats que no estan confinades, o sigui, que són essencials, una d'elles són les empleades d'hogar. Vol dir, no es pot demanar un ERTO per una empleada d'hogar, perquè sí, i en aquest moment, de moment, estàvem esperant tots els assessors de, en el cas de, clar, perquè això és un cert risc, no? Hi ha molta gent que té una domèstica, una empleada de casa, que per risc de, que no els fan anar a casa perquè diuen, escolta, preferim no tindre contacte per risc que hi ha de possible contagi, no? I això, en el seu moment, l'Estat va dir que trauria sobre les empleades d'hogar que no cotitzen per l'atur, per tant, no se'ls pot fer un ERTO perquè no estan cotitzant per l'atur, entenguem? No tenen dret a atur, per tant, no, en aquests moments, salvo que treguin un real decret que diguin que en aquest cas els donen una ajuda, de moment no pot fer un ERTO. I això encara no ho han tret, vol dir, estem en això. Primer, és una activitat no confinada, s'ha de fer, és essencial, però a més, en el cas que vulguis fer un ERTO, no el pots fer perquè en aquest moment no tenen dret, o sigui, atur. Llavors, estan esperant a veure si solucionen això, van dir que farien alguna cosa i no ho han tret. En aquests moments jo només li puc contestar això, que no pot fer res, que s'ha d'esperar.
Perfecte. I hi ha altres dubtes, per exemple. Hi ha hagut casos d'empreses, ens arriben també preguntes, que han presentat ERTOs que no estan relacionades amb la força major, sinó amb causes objectives. Això es pot fer encara? És legal o accepta el... Té altres indicacions, no és ben bé el mateix, no?
No, exacte. Els expedients, un ERTO és un expedient de reducció temporal d'ocupació, d'acord? Això, els ERTOs existeixen, o sigui, hi ha una llei pels ERTOs, no? Llavors, el que existia fins ara és el de per causes productives o econòmiques. Quan una empresa doncs, té problemes de demanda, o sigui, de clientela, o té un problema perquè, per el que sigui, no? Per falta, llavors, o per un tema de subministrament i tal, no? Llavors, els ERTOs s'han presentat, a veure, els que va treure el que va sortir amb el primer real decret és que tot aquell que estava dintre de les activitats relacionades, d'acord, que són les que són aquestes que he comentat abans, sobretot hostaleria, comerç al menor, tot l'oci, tots els esports, tot el tema cultural, una sèrie, aquestes activitats van directament a força major. Llavors, hi ha gent que el que ha presentat és l'ERTO indirecte, que es diu. Indirecta a força major, vol dir activitats que han demanat la força major perquè per conseqüència d'algun tema consideren ells que aquesta a conseqüència del Covid els ha perjudicat i demanen la força major. Quina diferència hi ha entre la força major i la no força major i el productiu? La diferència principal és que en la força major la cotització de la seguretat social a l'empresari no la paga, d'acord? Aquesta és la principal diferència, que és el que afecta molt a les empreses, perquè la quota empresarial és molt important. Llavors, això és el que hi ha a la força major. Si no vas per força major, llavors cotitzes igualment a la cotització mensual de la quota empresarial. Llavors, hi ha gent que està presentant ERTOs que no estan dintre les activitats confinades el dia 14, però que demanen la força major perquè entenen que els hi ha afectat això. Llavors, han tret una instrucció de la Seguretat Social, ha tret una instrucció on determina quins són, com veuen ells aquests expedients, no? Com veuen. I ells consideren clarament que hi ha una sèrie de casos, com per exemple la falta de subministrament. La falta de subministrament, vull dir, si no vem, està claríssim que pots anar-te'n cap a força major que no estiguis en les activitats, si no t'arriba a marcar allí. Això és evident, una empresa que necessita matèria prima i no li arriba per culpa de que han tancat el seu proveïdor, doncs llavors està clar que aquest se'n va per força major. Falta de transport, o sigui, li tanquen les mercaderies, no pot bé, no li ve el transportista perquè ha tancat, o sigui, doncs llavors també pot anar-se'n a força major. Però ojo amb, aquest, ojo amb el que passarà, perquè hi haurà molts que els tombaran, que han demanat força major perquè entenen, perquè tenen potser dues activitats diferenciades, hi ha empreses que tenen dues activitats, per exemple, tenen comerç al menor i comerç al major, el menor està confinat però el major no, vull dir, la venda al detall, com que és presencial, està confinada, però la venda al major no, i han demanat per tota la plantilla, han preferit fer un editor general per força major, considerant que, clar, si baixa per al negoci i l'altre, i així. O sigui, per resumir, hi ha dos tipus d'ERTOs, els ERTOs de força major i els productius o econòmics. I la diferència principal, sobretot, és que no... O sigui, cotitza l'empresari, cotitza la Seguretat Social igualment amb el productiu i amb el o econòmic. I amb el de major no.
Val, perfecte. I des del... I per anar acabant, en qualsevol cas, dubtes que ens han arribat també de part de comerciants, sobretot, que quina mena d'opcions té un petit comerciant per dels que ha estat obligat a tancar, eh? És a dir, ara amb aquests canvis que s'han produït, per exemple, sobretot amb el tema aquest de les vacances, això pot revertir alguns dels ERTOs que s'estan fent o és independent?
O sigui, el tema, això no, tots els ERTOs que s'han presentat, tot això vols, et refereixes al que ha tret, no? A la...
Sí,
retribuït.
Els dos dubtes, el de què pot fer un comerciant petit que té un o dos treballadors, quina és la millor opció, i l'altre també si aquests dies de vacances o permís retribuït que aquest cap de setmana ha posat en marxa el govern espanyol pot tirar enrere algú dels ERTOs.
No. El fet és el següent. Tot el comerç amb el comerciant, que entenem que és el que ven al detall, aquests ja estan dintre de la del primer decret i aquests tots van directament a confinament. I van amb l'ERTO, que és el que protegeix el treballador, en el sentit no consumeix dies, no consumeix atur, no consumeix atur i tal. Llavors vol dir, l'empresari que està afectat, ja ho diu bé, quan han tret ahir van treure el tema del permís retribuït, ja van dir exactament que tots aquells que estiguessin en un ERTO per força major no estan afectats per la decisió del permís retribuït. Per tant, no els hi ha fet amb res. El comerç de menor, l'únic que es queda igual que el que hi havia, o sigui, té la gent a l'atur, estan tancats, i les vacances seran normals. O sigui, la gent tindrà les seves vacances igualment i tal. O sigui, que no... O sigui, no tenen que pagar els dir. O sigui, les vacances es paguen igualment normalment, i ells l'únic que tenen la gent a l'atur en aquest moment, no cotitzen a la Seguretat Social, i a l'Estat els hi paga el 70% de la base reguladora, i és així. Per tant, no afecta aquest tema en l'altre. Per tant, comerciants amb força major, que estan tots, aquests segueixen igual que estaven.
Doncs, perfecte, Lluís Sisquella, moltíssimes gràcies i esperem que un altre dia també, si més endavant continuen sorgint dubtes i va canviant la llei, doncs puguem tornar a aclarir més
situacions. Sí, la veritat és que això pinta que durarà una mica. Pinta i van traient coses. Jo, la veritat, que és la veritat que això l'economia... Ho notarà molt, esperem que, sobretot, positivitat i el sortir, que tots tinguin ganes de consumir i ajudar, sobretot, als comerciants i a l'hostaleria, que són els que en aquest moment, que són petitets, són autònoms, jo en tinc molts d'aquests, i la veritat que aquests ho passaran malament, perquè, clar, si estan dos mesos tancats, doncs aquests els ha d'ajudar, i en aquest moment tothom ha de ser una mica solidari amb la gent, no, no pensar només en tindre por, no? Perquè el pitjor que li pot tenir a l'economia és perdre la confiança. L'índex de confiança és el que mou les economies. Per tant, jo crec que el tornar hem d'intentar ser positius tots.
Doncs, en fi, això, amb aquest missatge ens quedem. Que vagi bé. Sí.
Moltes gràcies.